al matí.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
Molt bon dia, són les 12 i 20 minuts, obrim un nou matí a Tarragona, és divendres, ja per fi divendres, dia 2 de desembre, el dia en què arrenca l'operació sortida d'aquest macropont, macroaqueducte o tots els macros que se'ls puguin acudir. Festa per davant, al mig o al darrere, comencen 9 dies d'esbarjo per alguns o com a mínim 2 o 3. Si poden fer festa, que la disfrutin, si no, doncs paciència. Un cop més, un macropont que obre el debat sobre la necessitat de redistribuir els festius en aquest país nostre. Perquè, per molt maco que sembli el conte de tanta festa, el cert és que pel comerç i la indústria suposa un daltabaix poc agradable de vegades. Sobretot, i jo sorpresa, per als petits comerços, una vegada més, que són els que paguen la pitjor part. Com cada dia hem de posar-hi música al programa, i la cançó que ens acompanyarà avui al programa és una de les que ballarem a partir de la una al nostre discocope particular. Corria l'any 1993 i això era un èxit. Ell és Meatloaf. Avui al programa repassarem tota la informació, parlarem també de teatre, en concret de l'obra Estiueig, que es podrà veure aquest cap de setmana al Teatre Bartrina de Reus, i tindrem també espai per als llibres. Parlarem amb el tarragoní Jordi Ledesma sobre la seva darrera novel·la, Lo que nos queda de la muerte. A més, a partir de la una, tindrem molta música amb el Juanjo Odena, el nostre DJ particular, i amb ell repassarem allò que vam ballar l'any 1993. Recordin que poden fer-nos arribar propostes i opinions a través del nostre compte de Twitter, El Matí Tarragona. Els acompanyarem avui fins al punt de 2:15 al 93.5, al 98.0 si ens escolten des de les Terres de l'Ebre, i sempre en directe a través del web i l'app de COPE. Només han de buscar l'emissora Tarragona Reus. Comencem. Gràcies per ser-hi.
Tarragona.
Estàs informat.
12 i 24, obrim àrea de serveis amb la previsió del temps. Anem a l'Agència Estatal de Meteorologia. Anna Borrell, molt bon dia.
Bon dia. Cel molt clar avui a les comarques de Tarragona, amb alguns núvols mitjos o alts. Hi ha boires també a aquesta hora del matí, amb punts de l'interior, punts de la depressió central, que poden persistir, de fet. Les temperatures avui no variaran gaire. Esperem màximes de 16 graus a Tarragona, 17 a Reus o al Vendrell, 18 a Tortosa i 13 graus a Gandesa. El vent es manté suau i variable, amb tendència a bufar de l'oest, i amb vent de mestral encara intens a l'extrem sud.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Normalitat a les carreteres tarragonines segons el Servei Català de Trànsit. Per tant, entrem en matèria. Ho fem amb la xifra del matí, que és la de l'atur. Tarragona ha tancat novembre amb 55.961 persones a l'atur, prop de 1.500 més que a l'octubre. S'encadenen, per tant, 4 mesos seguits d'increments. I aquest augment de l'atur al mes de novembre a Tarragona és la dada més negativa registrada en aquest mes i a la demarcació, de fet, des de novembre de 2008. En termes anuals, a Tarragona l'atur ha caigut al novembre en 6.000 persones, el 9,7%, 9,7% menys que el mateix mes de l'any passat. S'encadenen 41 mesos seguits de caigudes des de juliol de 2013. Ens quedem a la ciutat de Tarragona. L'equip de govern admet un error en els tràmits del pla de la Budellera, però defensa la legalitat del procés. Què ha passat? Que el pla parcial de la Budellera s'ha aprovat inicialment amb l'abstenció del conseller d'Urbanisme, Josep Maria Milà. Una abstenció que l'oposició qüestiona, perquè diuen que va votar, tot i tenir signada una causa d'incompatibilitats pel parentesc que té amb un dels interessats en aquest pla, el seu propi fill. Escoltem la portaveu del govern, Begoña Flòria.
Tot el procediment administratiu s'ha fet, s'està fent de forma correcta, és a dir, que tota la tramitació no hi ha cap irregularitat en el sentit de que no hi ha cap defecte de forma en el resultat final, tot i que sí que certament va haver un error producte de la dinàmica de la pròpia Junta de Govern.
El mateix Josep Maria Milà ha afirmat que el seu interès és complir el pla general de la ciutat, res més enllà.
Jo pensava que amb aquesta abstenció ja constaven les abstencions normals. A veure, d'interès el tinc com a ciutadà igual que amb tots els altres. Jo no tinc cap interès personal, no hi tinc cap metre quadrat, no sé ni... Bueno, de metre quadrat no en tinc cap segur, vull dir que...
La Budellera és una de les àrees de desenvolupament residencial amb 6.000 habitatges que abasta els terrenys situats al nord de la Nacional 340, a l'est del Club del Nàstic i a ponent del nucli de boscos de Tarragona. El pla romandrà en exposició pública fins a final de febrer, principis de març, un període durant el qual es poden presentar al·legacions a un pla que els veïns de Llevant rebutgen. Ja ho han fet públic. I també tenim novetats al cas Innova. El jutge que ja havia tancat la instrucció de la peça 2 sobre la contractació de l'arquitecte de l'Hospital Sant Joan de Reus, Jorge Batesteza, ha acceptat unificar les dues causes en un únic procés. Diu que les dues peces són molt semblants, per no dir idèntiques, en quant al modus operandi. I segons el magistrat, totes dues es refereixen a una possible contractació irregular a Innova, el pagament d'unes factures i una possible malversació de cabals públics perquè els treballs contractats no es van fer. En el cas de l'arquitecte, de Batesteza, els contractes ascendeixen a 387.000 euros més IVA pagat per Innova, així com factures de desplaçament per un valor de 8.900 euros. A més, per cada factura emesa havia de presentar un informe sobre els treballs fets. Doncs de 43 factures només hi ha presentats 4 informes. Pel que fa a Carles Manté, exdirector del Servei Català de la Salut, va ser contractat per Innova per 720.000 euros en 5 anys i de les 32 factures mensuals que passa a Innova no hi ha constància de cap informe que justifiqui la seva feina al holding. Les parts poden pronunciar-se abans del 3 d'abril com a pas previ a l'obertura del judici oral. En successos, la policia local de Cambrils ha detingut un home de nacionalitat belga com a presumpte autor d'un delicte de violència de gènere. La detenció es va produir després que una dona, parella del detingut, es precipités des del balcó d'un primer pis a l'alçada de 4 metres al carrer Juan Sebastián Elcano de Cambrils. Tot i que la policia investiga els fets, tot apunta que la parella, en procés de separació, s'hauria barallat i davant les amenaces de mort de l'home, la dona hauria decidit escapar saltant pel balcó. La víctima va ser traslladada a l'Hospital Sant Joan de Reus amb ferides a les cames i no estem per la seva vida. L'home està pendent de passar a disposició judicial. La notícia que ens ha cridat l'atenció, la Guàrdia Civil ha detingut 34 persones, entre elles 6 tenistes, en el desmantellament d'una organització criminal que hauria arreglat 17 tornejos de tennis de les categories Futures i Challenger. Ho feien mitjançant apostes esportives a internet. A les comarques de Tarragona, el Tennis Tarragona i el Reus Monterols havien organitzat partits d'aquest torneig Futures. Per exemple, avui llegim al Diari de Tarragona declaracions del president del Club Tennis de la ciutat, Pere Lluís Berguedà. Diu que van detectar moviments estranys i ho van denunciar als Mossos. Diu també que van convida els sospitosos a marxar, però denuncia que és una pràctica força habitual. L'organització desmantellada hauria pogut guanyar més de 500.000 d'euros amb aquests partits manipulats. Adif ha iniciat aquesta setmana la neteja de brossa acumulada durant anys als terrenys en desús de l'estació de tren de Tortosa. L'actuació s'inicia després que l'Ajuntament hagi interposat a Adif un total de 3 sancions per imports de 400 euros, 1.500 i 3.000 euros, respectivament, des de principis d'aquest any 2016. El president de la Federació d'Associacions de Veïns de Tortosa, Josep Baubí, ha valorat positivament l'actuació, però també ha reclamat a l'alcalde que negociï amb el nou ministre de Foment perquè finalment Adif reverteixi els terrenys en desús de Renfe a la ciutat. Escoltem Josep Baubí.
Satisfets perquè Adif neteja els terrenys de Renfe i ara ve la segona part. L'alcalde mos va dir que era amic quan coneixia el ministre de Foment. Ja tarda en anar a Madrid a demanar que els terrenys revertisquen a Tortosa. Fa 20 anys que ho esperem, fa 10 anys d'un pla parcial que va presentar l'alcalde Sabater, ara és el moment d'anar a Madrid i dir, senyors, estos terrenos són de Tortosa. obrir l'Eixample de Tortosa al temple. Això és bàsic per al futur de la ciutat.
I la bona notícia del matí, obren al públic les restes del temple de culte a l'emperador August, amagat sota les naus de la catedral de Tarragona. La troballa es va detectar ara fa un any arran d'unes intervencions arqueològiques a les antigues dependències del Museu Diocesà. A partir d'ara es podrà visitar l'exedra del recinte sagrat del temple d'August, una de les poques de l'Hispània romana amb aquest nivell de conservació. L'exedra, amb planta semicircular, era com una capella, tenia activitat administrativa i servia per venerar un déu tradicional de l'estat romà. El visitant podrà entendre la ubicació de l'espai, els porticons del qual se situaven a l'actual claustre i el d'un segon temple, on ara es troba la Pinacoteca. Comprovaran també la seva evolució en el temps, que va del segle I al segle X. L'arqueòleg del projecte i director del Museu Bíblic Tarraconens, Andreu Muñoz, ha destacat la importància de la descoberta i, sobretot, la seva apertura al públic. L'escoltem.
Per tant, ha estat una troballa realment molt interessant. Una sala que es transforma en el segle XII i XIII en canònica agustiniana i que finalment en el segle XX serà convertit en museu diocesà, és justament aquesta sala que s'ha museïtzat un any després. Se li ha intentat dotar d'un aparell pedagògic perquè la gent pugui comprendre aquesta evolució, aquesta progressió en el temps des del segle I fins al segle XX.
El recinte estarà obert a partir de demà dissabte amb una jornada de portes obertes prèvia recollida de les invitacions a la catedral i després en l'habitual visita al claustre es podrà també visitar. Amb això arribem a les 12:32. Repassem ràpidament portades de diaris. Al Diari de Tarragona, cae una red de tenistes por amañar partidos en Tarragona i foto de portada per al futbol. El Nàstic se despide de la Copa. Al Reus Digital, el jutge d'Innova envia a judici les factures de Carles Manté i Jorge Batesteza. I també destacat al Digital, Reus Transport manté les tarifes per a 2017. Si fem una ullada al delcamp.cat, la Mora Tamarit, diuen, acusa a Tarragona d'invertir menys del que recapten impostos. I també destacat un home es llança de 3 pisos escapant de la policia a Tarragona. Al Tarragona 21 avui trobem també futbol, la Copa s'esvaeix per al Nàstic i diuen l'associació Tecletes organitza el Caçatió al Pont del Diable aquest diumenge. En menys de 30 segons arriba la Ruth Guerrero amb molt teatre.
Yo lo que tengo fatal es la espalda.
Toma Flexium en articulaciones. Una cápsula diaria de Flexium frena el deterioro articular y alivia el dolor. Flexium en articulaciones de Pharma OTC.
Escuchas Herrera en COPE, el referente de la radio y el único programa de la mañana que, según el Estudio General de Medios, gana en audiencia. Gracias.
Sí, arriba el moment de fer una proposta cultural per aquest cap de setmana. En aquesta ocasió, com dèiem, són dos companyies reusenques de teatre que per primera vegada s'uneixen per representar l'Estiueig de Carlo Goldoni, La Gata Borda i El Tabac, al Teatre Estable del Baix Camp, i seran aquest dissabte, aquest diumenge, al Teatre Bartrina, amb aquesta comèdia dramàtica. Ens acompanyen avui, ja la tenim aquí a estudi, la Bon Márquez, presidenta del Tabac i ajudant de direcció de l'Estiueig. Bon dia, Ivonne.
Hola, molt bon dia.
Bon dia. I també, però ja a l'altra banda del fil telefònic, tenim a la Montse Viladés, que és membre de la Junta de la Gata Borda. Bon dia, Montse.
Bon dia.
Bé, la primera pregunta seria, queden ja escasses hores i, bueno, nervis per presentar, suposo, una miqueta, no? Aquesta vegada més una obra conjunta amb dues companyies, una col·laboració que coneguem sense precedents, eh?
Doncs sí, aprofitem per, bueno, dir-vos a totes les persones que per Tabac aquesta ha sigut una experiència, bueno, que no podem explicar, perquè, és clar, hem treballat junts, hem compartit equip de producció, hem compartit tantes coses i realment ens donem compte que al món del teatre podem treballar junts i és bo. I és bo per les companyies de Reus i és bo per Reus, per a la seva pròpia vida cultural.
Montse, com ho veus tu?
La veritat que des del primer moment que ho vam plantejar i ells ens van s'hi van afegir el carro i ha estat molt enriquidor per tots, ha estat compartir altres maneres de fer, no? Perquè cadascú, tot i que viu al teatre a dalt, doncs compartir una producció amb altra gent, compartir doncs, aquest ajudant de direcció amb una direcció... Vull dir que per nosaltres ha sigut una experiència molt enriquidora, també.
Una experiència enriquidora per vosaltres, per l'espectador que podrà viure doncs, aquest dissabte i aquest diumenge, el que ens teniu preparats, i sobretot per fer un impuls del teatre, un impuls del teatre local.
Sí, evidentment. És, em sembla que... Em sembla no, estic segura que molts actors, actrius i directors de Reus estem tots desitjant que això no sigui aïllat, sinó que tingui una continuïtat a la nostra ciutat, perquè tenim bons actors, bons directors i molta gent que s'estima molt el teatre.
Un reflex d'això són les vostres companyies, tant el Tabac com la Gata Borda, en el cas de la Montse, que estan darrere i que porteu anys ja darrere d'això, no? D'aquest impuls i d'aquest doncs, projectar l'avalua d'aquests actors.
Potser el Tabac, que és una companyia molt més que porta molts més anys, crec que del 1980, si no m'equivoco,
36
que ja
anys.
Van fer... Ja van fer nosaltres, érem exalumnes de centre de lectura, molts de nosaltres portem molts anys fent teatre, però com a companyia fa menys temps. Som una companyia, podríem dir, més jove que el Tabac en aquest cas, no?
Uh-huh.
Que passa que tots és el que hem dit, no? Doncs unir, i és el que ha dit la Ivonne, doncs que... Es veu, no? Damunt podem treballar tots junts, aquesta manera de treballar, barrejar esforços, criteris, maneres de fer... L'experiència sempre suma.
Mm-hmm. Així és, teniu experiència ara en l'actualitat, doncs, esteu fent les visites teatralitzades al cementiri de Reus, també heu recuperat, no?, a les festes majors al Vall de Dames i Vells, i el Tabac, què hem de dir, si és que és una institució d'anys, però de molta experiència i de moltes vivències.
Bueno, no te puc fer ara tota la llista d'espectacles i de produccions que hem fet, però bueno, de les últimes cap aquí, Muntanyes Nevades, Banderes al Vent, de Toni Orensans, dirigida per Illo Grau, Beats, de Bé d'Escuter, dirigida per Carles Vigorra, etcètera, etcètera, etcètera. També hem participat en actes del 8 de març, com amb les 13 roses, i, bueno, no sé, Mort accidental d'un anarquista, Microporno per Calés, que va fer l'última producció que van fer, però, és clar, això... Podríem seguir, si un cas, un altre programa, podem parlar de les produccions.
Sí, sí, bon, esteu convidadíssims, eh? A nosaltres ens encanta tenir-vos, per nosaltres és un plaer. A més, ella no ho ha dit, però el Tabac ha comptat amb la direcció de tant en tant també del Toni Albà, de l'Oriol també, de l'Oriol Grau. Com és per vosaltres que pugui estar en aquests instants oferint aquesta obra?
Poder sumar i fer una cosa diferent, que, com tu has dit, nosaltres hem fet el cementiri, que potser fem Dames i Vells, que és una cosa molt satírica. Hem anat fent, o sigui, ens volem caracteritzar per atrevir-nos amb tot ara mateix. Ens ve de gust fer de tot el que... I fer un clàssic potser és una cosa que no havíem fet com a Gata Borda i ens venia molt de gust. Llavors, que millor, vull dir, tots junts i... El que la directora explica, no? Són 15 actors damunt d'escena, que és la complicació primera doncs, de dirigir tantes persones. Molt més fàcil estar dirigint a dos o tres, no? Que moure tanta gent. I això és el que fa, bueno, el que ha sigut dificultós del procés, però alhora bonic de resultats, no?
De direcció en sap molt la Ivonne, perquè ella és l'ajudant de direcció en aquest cas, amb l'Esther Gorn, i ella ens pot explicar molt bé de què tracta, no? Aquest estiueig, que al final, tot i ser escrita al segle XVIII, aquesta obra, pot transmetre doncs, els moments que estem vivint ara mateix.
Com dèiem abans, és una obra que és molt actual, perquè... veiem fins a on les persones estan disposades a arribar a quins llocs per les seves aparences materials, de suportar amics que no els agraden, d'aparentar uns diners que no es tenen, i bueno, una mica tot plegat doncs, ens porta a un final una mica amarg, però que no desvetllarem, perquè és bo que la gent vingui al teatre i ho vegi.
Sí, ja està bé. És una comèdia sobretot dramàtica, no? Amb aquest punt final, com dius, però el que sí és que és per tots els públics, eh?
Sí.
Com ha estat poder treballar plegats? Ara, no com ha sigut aquesta experiència i com s'ha reflectit, no?, a l'hora del que dèiem, no?, a l'hora del que veurem aquest dissabte i aquest diumenge.
Treballar tots junts ha implicat una diversitat d'horaris, adaptar-se. Primer van començar a ensenyar al local de... Ai, Montse, ajuda'm.
De l'Òmnium Cultural.
Sí. I després, aquests últims mesos, al local del Teva. Implica això, molta gent, molta feina per la directora i, bueno, fonamentalment, el meu suport fins a on jo sabia que podia arribar, perquè al fi i al cap ella és la directora i jo una mica anava donant-li suport i després, bueno, disseny de vestuari, ho han fet entre les dues.
L'escenografia,
sort que van tenir ajuda de gent del Tebac i de la Gata Borda també, perquè allà, bueno, tots pintàvem, hem arreglat una mica de vestuari, però, bueno, en definitiva, ha sigut una experiència, un treball en equip, que ha sortit molt, molt bé. I...
A més, en un espai, els de la Gota Borda, la Montse, que hi torneu, que és el Teatre Bartrina, que és la vostra casa.
Ai, sí. Ai, això sí. Per nosaltres, a veure, com alumnes del centre que és on hem nascut, diríem, no?, teatralment, sí que ens sentim molt a casa nostra. La veritat que les primeres obres les hem fet allà, les primeres pujades en escena... és un teatre que estimem moltíssim i la veritat que també ens ho fan molt fàcil i la Ivonne segur que estarà amb mi, tècnics i la gent del teatre, que són encantadors.
Jo, si em permets, sí. Vull dir una cosa. El jardí que estarà muntat a l'escenari, vull agrair des d'aquí personalment i bueno, Montse... també
sí,
per Gata Borda, hem d'agrair a l'Ajuntament de Reus, a les brigades concretament de jardineria, que demà passat estaran amb nosaltres tot el matí muntant el jardí que sortirà a l'obra.
Això vol dir
que veurem al damunt de l'escenari.
Sí, vol dir que tindrem un escenari únic.
Que aquesta coproducció no només ha quedat centrada en Gata Borda i Tebac, sinó també una mica més enllà, no? Perquè també... hem pogut tenir la col·laboració de l'Ajuntament de Reus.
Què us agradaria que copsés al públic quan hi anés?
D'alguna manera, de l'argument, és fer rumiar sobre allò de les aparences, no? Fer rumiar, ni que ens trobem davant d'un moment clar, doncs que ens faci rumiar en el nostre dia a dia, no?
I ja com a vosaltres, no?, quan hi vagi, quan vegi el conjunt d'actors actuant, no?, que quan surtin es quedin amb aquest missatge, no?
Evidentment.
També s'ha de dir que els actors que els sentíem l'altre dia parlar, no?, deia que per ells l'experiència dels 15, tot i que dèiem, doncs, els assajos, el d'allò, doncs deia, ostres, des del primer moment hem rigut molt assajant, ens hem passat molt bé, ni que ens hem hagut d'aprendre, doncs, de quan hem... sobrepassar la dificultat del text, no?, perquè és un text difícil de dir, d'aprendre, doncs ho hem passat molt bé.
Al cap i a la fi, els actors fan teatre o fem teatre per disfrutar del primer fins a l'últim moment, no?
L'estiuetx la tindrem amb més localitats, potser?
Estem intentant. Ja saps tu que bueno, moure 15 persones a vegades s'ha de quadrar calendari, però evidentment un pic hagi passat de l'estrena, ens posarem amb això.
El que sí, la porta està oberta a més col·laboracions, ja ens ho heu dit, i esperem que n'hi hagi.
Sí, sobretot pensant, i torno a repetir, pensant que Reus l'any que ve és capital de la cultura catalana, a mi em sembla que és una ocasió perfecta per unificar actors, actrius i directors de la nostra ciutat. Si Reus s'ha de convertir en un gran escenari, doncs aprofitem l'ocasió.
Montse.
Potser sí que és veritat. veritat que quan acabes una cosa d'aquesta gran envergadura l'has de pair, no? I ara, però ganes de tornar-hi a repetir, segur. Per part de la Gata Gorda, segur.
El que sí, nosaltres com a espectadors tenim l'oportunitat, si volem desfrutar de l'estiuetx d'aquesta primera estrena, del que serà les primeres representacions, és molt fàcil, tenim l'oportunitat aquest dissabte a les 9 del vespre i si no diumenge a les 7 de la tarda al Teatre Bartrina de Reus.
Una petita aportació, donar-li les gràcies a la directora, a l'Esther Cort, per la seva paciència i per el seu bon fer com a directora i, bueno, dir-vos que, bueno, nosaltres sempre o últimament volíem que l'Esther Cort pogués dirigir una obra al Tebac i mira, ja ho tenim. Ja ho tenim i en companyia.
I ho tenim. Gràcies a les dues, gràcies a l'Ivonne i gràcies a la Montse i que us vagi molt bé, eh?
Gràcies.
Aquest estrena. Gràcies.
Gràcies, Montse.
Gràcies a tu. Adéu.
Entra un segon acte i se sent batre de mans. Fosa negra, llums i aplaudiments silenciats. Drama, crits i un text que no presagi un bon final fan salivar. Amb uns diàlegs il·lustrats. Va ser culpa meva, diu l'home a la muller. Va desfer els possibles, respon ell al bandoler. Però no se n'adona del personatge botifler i llavors un tret del pistoló del sometent.
El matí a Tarragona, amb Mònica Carrasco. Al nostre Twitter, @elmatitarragona.
Nuestros niños se lo merecen todo. Y Papá Noel y los Reyes Magos también.
En El Corte Inglés se lo ponemos fácil. Reservamos los juguetes, los envolvemos para regalo y los pueden pagar cómodamente con la tarjeta anticipo de Navidad. Siempre al mejor precio.
Todos tenemos ilusiones. Y Papá Noel y los Reyes Magos saben muy bien dónde encontrarlas para que se hagan realidad. El Corte Inglés.
Página cero.
Me marché de aquel puerto después del hastío por la infinidad de días iguales, días enteros habitando la miseria de la repetición, días programados, días incuestionables. Huí de las vidas que no quería vivir, observé otros horizontes y vagué por el mundo, a veces sereno, la mayoría drogado. Vagué hasta que entendí que existía la distancia inexcusable para volver. Aquest és un fragment del llibre que ens ocupa avui, el Pàgina Zero per Lo que nos queda de la muerte, de Jordi Ledesma. Jordi, què tal? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Sempre em fa molta vergonya llegir el fragment del llibre quan esteu davant. Perquè penso, ja us pensava, per què ha triat aquest en concret?
No, pues és un... A mi m'agrada més.
M'he anat cap al final del llibre, sí. Sense fer cap spoiler, no, perquè no. Penso que definia una mica la història que volem explicar avui. A més, em fa molta il·lusió, Jordi, que estiguis aquí, perquè ets el primer escriptor que repeteix.
Ah,
vas
que,
a llibre no per temporada del Matí a Tarragona.
Sí, molt bé, no ho sabia.
Si això vol dir que és una bona notícia, eh? Sí. Dos temporades del matí, dos llibres.
Molt bé.
Vas bé, Jordi. Vas bé. Aquest, Lo que nos queda de la muerte, sortia a principis de novembre. Sí. Què tal? Fins ara, encara no fa ni un mes que el tenim a les llibreries.
Pues la veritat és que molt bé i amb aquesta setmana especialment estem rebent moltes ressenyes i bueno, estem sortint als medis de comunicació i molt contents perquè tot és molt positiu. Sembla que la novel·la agrada.
Uh-huh. Amb Lo que nos queda de la muerte continues al gènere del que parlàvem la temporada passada, amb El diablo en cada esquina, no? És aquesta cosa... és novel·la negra, no? Una mica, bueno, fosca.
Sí,
no? Hi ha una mica de policíaca, una mica de, no?, bajos fondos.
Sí, sí, sí. Bueno, a mi m'agrada diferenciar entre el que és novel·la negra, estrictament negra, uh-huh. i el que és novel·la policíaca. I sí que és veritat que, bueno, amb dos gèneres estan molt connectats i hi ha novel·les que pues són permeables, no? I sí, segueixo amb el món negre una mica fosc.
Jo t'ho agraeixo, que saps que sóc molt fan del gènere. Ens situes en una població costera, no?, tarragonina, no sé, no m'atreveria a dir Cambrils, però diria que sí. No, no li poses nom?
No, no li poses nom? No reflecteix el nom, però podríem dir que és Cambrils. Qui ho conegui ho veurà.
Principis dels 90, no? I aquí això et serveix l'escenari, et serveix una mica per parlar, doncs, de moltes coses, no? De drogues, de corrupció, del boom turístic, no? De la pobresa que hi havia, no? De com es va reconvertir una mica a principis dels 90 la població, que és el cas de moltes poblacions.
Sí. Parlem de que es tracta de Cambrils, o jo he volgut reflectir-ho, potser m'ha sigut més fàcil regrar aquell món, perquè jo sóc de Cambrils, però crec que la història que es narra, les circumstàncies, podrien tenir lloc a qualsevol lloc de la costa, fins i tot mediterrània, m'atreveria a dir.
Uh-huh. El punt de... Està narrada en primera persona, això, sí. Per començar, no? El protagonista, que és aquest al que jo feia menció en aquest fragment, és el noi que ha crescut allà, se n'ha anat, sí. I ara torna per explicar la història, no?
Sí, podria... A més, es diu al text que es tracta... És un escriptor que, uh-huh. que surt del seu poble i 25 anys després retorna per donar-li voltes a uns fets criminals que molt concrets que van tenir lloc. Sí,
mm-hmm. Sí, hem de dir, jo ja et dic, no vull desvetllar massa coses, però hi ha una mort tràgica d'un dels personatges, diguéssim, i a partir d'aquí van succeint moltíssimes històries, perquè no hi ha un protagonista concret, ni tan sols el narrador és el principal protagonista, sinó que és una novel·la molt coral, no?
Sí, totalment, sí. A més, penso que el que estàs dient és tal com jo ho vaig voler plantejar, el fet de que el narrador és el protagonista, que explica la història, tot i que no té pes sobre les decisions que pren els personatges, no? És un espectador que, podríem dir, tot sap el que va passar i sap el que passarà, no? Mm-hmm. I juga amb aquest avantatge, no?
Mm-hmm. Hi ha personatges molt interessants, crec que tenim el Cocodrilo, no? Aquest comandant de la Guàrdia Civil, que és un dels grans protagonistes de la història, no? I a partir d'aquests personatges, la Lucía, no? Sí. La seva dona, bé, molts, hi ha el Boca Xancla, molta gent. Sí. I a través d'ells... parles de, doncs, d'això que dèiem al principi, del boom turístic, de la burgesia reusenca que se'n va cap a Cambrils, no? O els rics de Barcelona que venen a estiuejar cap aquí, els que han deixat el sud d'Espanya, no? I han emigrat cap a Catalunya. És que aquí tractes molts temes, jo no sé si t'ha quedat algun per tractar.
No, la meva intenció era reflectir una mica el context social i crec que el narrador és prou independent com per repartir per a tots, no? No deixa de ser fosc l'òrbita de tots, sí. Els personatges, no? I bueno, també és una manera de carregar amb descàrrega, podríem dir, no? Hem de dir lo bo i lo dolent de tot el que va passar. I suposo, com acostumo a dir, és la meva veritat o la perspectiva d'un temps molt concret.
Mm-hmm. Quan hi ha de realitat i quan hi ha de ficció aquí a lo que nos queda de la muerte? Realitat, l'escenari, això sí.
Sí, no, i és un matís que faig. La història és absolutament ficció, però de vegades utilitzem una cosa que no és veritat per a dir precisament la veritat, no? Crec que el context és real. Ara bé, la història i la situació dels personatges són ficticis.
No sé si, això ja sé que és preguntar, si t'estimes més al pare o a la mare, però si haguessis de triar un dels personatges, perquè ja he dit que n'hi ha molts i de molt interessants i de molt, molt potents, no? Et podries quedar amb algun?
Home, per melancolia, com dius, serà el pare de la mare. Crec que me quedo amb la Lucía perquè és té la part noble, no? La part noble de la novel·la la fica ella. I com anecdòticament me quedo amb el poeta perquè és mero espectador, no? Amb tot lo bo i tot lo dolent, no?
És veritat, ell és un espectador d'aquestes històries encreuades. Al final també aquesta plaça del Pòsit, no? La que la Lucía creu tantes vegades, és una mica l'exemple allò del safareig de poble, que ja pot créixer i ja pot haver boom turístic, no? Que això passa en molts llocs, però el poble continua sent el poble,
sí,
no?
Sí,
i ens agrada fer safareig.
Sí, i és una mica peculiar, pues, de les poblacions que són petites, no? I el fet de que tots se coneixen més o menys, tothom es coneix. A les ciutats també, a l'hora de la delinqüència, a les ciutats grans, hi ha més possibilitat de clandestinitat, no? I amb un nen més petit, com aquest poble que es representa, que podríem dir que és Cambrils, la figura de la delinqüència és molt més visible, molt més reconeixible, també.
Uh-huh. Sí, perquè estic parlant que ja, evidentment, hi ha històries personals, no? Tenim, doncs, gelosia, no? Allò, frustracions personals, no? Somnis, hi ha de tot, però també hi ha bueno, temes que són realitat i que han estat un problema en moltes poblacions, no? Les drogues, la corrupció, no? Que avui en dia encara això és un problema. O sigui,
sí, sí.
És una mica també crítica, no?, en aquest cas.
Sí, sí, volia fer... Crec que la novel·la té tres lectures, no? El viatge iniciàtic que fa el narrador, el relat negre i encabat, crec que és una mica novel·la social, no? Perquè contrasta les classes, les confronta i les conflicta, no?
Uh-huh. La tenen publicada amb l'editorial Al Revés, repeteixes també editorial, sí. En aquest cas. Escolta, no sé si preguntar-te per nous projectes, perquè ja si de cas fixem entrevista per la temporada vinent, Jordi.
Bueno, pues encara seria una mica aviat, però bueno, estic en una fase embrionària desenvolupant una altra novel·la i regularment vaig escrivint contes que potser algun dia agrupi en un volum, no? Però bueno, treballo amb aquestes dues facetes.
Uh-huh. Et queden presentacions encara de la novel·la de Lo que nos queda de la muerte?
Sí, estarem a Mont-roig del Camp el dia 13 de desembre, que és dimarts, i bueno, acabat tenim projectes, però bueno, van sortint, i dins del gènere negre hi ha una sèrie de festivals que encara no es fan públics els noms que dels autors que hi van, però jo espero estar amb algun, mm-hmm, amb algun d'ells.
Doncs escolta, et seguirem la pista, perquè és molt interessant aquesta novel·la. Jo recomano un llibre cada setmana, però ara que venen festes, escolta, regalar llibres no està gaire de moda i ho hauríem de fer, eh? Fora de Sant Jordi, per tant, regali novel·la, a més, novel·la amb denominació d'origen tarragonina. Sí. Per tant, busquin aquest Lo que nos queda de la muerte del Jordi Ledesma. Acabo preguntant-te un parell de coses. Primera, que aquesta setmana, ahir, sabíem el Premi Cervantes, Eduardo Mendoza. Jo el tinc entre els meus llibres de capçalera amb Sin notícies de GURB. No sé tu si ets seguidor de Mendoza, Jordi.
Sí, sí, sí. A mi, a més, La ciudad de los prodigios, una novel·la que vaig llegir fa anys i em va impressionar molt i sempre la reclamo per al gènere negre. I bueno, el Mendoza és un escriptor molt versàtil, no? però és de capçalera i tant.
Doncs acabo preguntant-te què llegeix l'escriptor en aquest cas, què tens aquest dies a la tauleta?
Pues mira, tinc La broma infinita de Foster Wallace i bueno, és 1.200 pàgines i estoy en ello.
O sigui, que amb calma, no? Que en tanta presentació te'l faràs durar. Doncs Jordi Ledesma, ha estat un plaer tenir-te aquí. Moltíssimes gràcies per venir, per aquesta novel·la, i vostès ja saben, Lo que nos queda de la muerte. Torna quan vulguis.
Pues moltíssimes gràcies a vosaltres per convidar-me i segur que torno.
Quan vulguis. Aquí tens lloc assegurat ja, eh?
Gràcies.
Posar una placa.
Qui no ha somiat escoltar aquest Nadal un...
Uah!
O un...
Esto es la hostia!
Troba milers d'idees de regal a preus increïbles. Aquest Nadal, regala tecnologia. Triomfaràs segur. MediaMarkt Tarragona. Somiar no, el següent.
El matí.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
Al nostre Twitter, @elmatitarragona.
Aquest I'd Do Anything for Love de Meat Loaf serà una de les cançons que sonarà a partir de la una d'aquí una estoneta amb el Juanjo Oden al nostre disco Cope. Abans arriben les notícies amb els serveis informatius de la cadena Cope. Nosaltres tornem d'aquí només 5 minutets. No marxin ara, es queden amb les notícies de la una.
Some days I pray for soul. Some days I just pray to the God of sex and drugs.
La una, les 12 en Canàries.
Con José Luis Pérez y Pilar Cisneros, La última hora en mediodía.
COPE,
Estar informado.
La jueza de Lorca pide investigar al presidente de Murcia, a Pedro Antonio Sánchez, por 4 presuntos delitos durante su etapa como alcalde en Puerto Lumbreras. Buscamos más datos, COPE Murcia, Javier Herraiz.
Una exposición razonada, la de la jueza de Lorca, considera que hay indicios de responsabilidad penal por parte de Pedro Antonio Sánchez. Todo se remonta, como decías, a su etapa como alcalde de Puerto Lumbreras en torno a unas obras sobre el auditorio. La jueza en su auto le atribuye delitos de prevaricación continuada, malversación, fraude y falsedad en documento oficial. El presidente de Murcia es aforado y por eso será el TSJ de Murcia el que decida. De momento Ciudadanos ha dicho ya que habrá que esperar a que este tribunal se pronuncie y que por ahora el pacto de investidura no corre peligro.
Los 5 investigados por quemar fotos del rey en la manifestación independentista de la Diada en Barcelona van a plantar al juez de la Audiencia Nacional. Así lo han anunciado ya los propios investigados, que son miembros de los antisistema de la CUP y también de Podemos. COPE en Barcelona, Yolanda Canales.
Hemos tomado la humilde decisión de desobedecer. Es lo que decían esta mañana los 5 encausados en una rueda de prensa que han convocado en la Plaza del Rey de Barcelona ante una pancarta que decía "Ni rey ni miedo, desobedeceremos", y en la que se podía ver precisamente una foto ardiendo de Felipe VI. No van a declarar ante la Audiencia Nacional y además piden explicaciones tanto a los Mossos de Escuadra como a la Consejería de Interior por investigar estos hechos sin que ninguna instancia estatal se lo hubiera pedido. Y a la Consejería y a los Mossos también han dirigido una última petición, que digan de qué lado están, si están con Cataluña o con la monarquía y España.
Susana Díaz saca pecho de la oposición que está haciendo el Partido Socialista tras alcanzar acuerdos para flexibilizar el objetivo de déficit y para subir el salario mínimo interprofesional. Son medidas que, según la presidenta andaluza, solo son el primer paso del cambio que pretenden los socialistas.
¿Estamos satisfechos del todo? No, hay que seguir, que hay 2 demandas clave. Una, la reforma del modelo de financiación, y la segunda, que el sistema de pensiones, para que no le sigan metiendo el cazo a la hucha de las pensiones en España.
En cambio, los sindicatos critican que el Partido Socialista haya pactado con el gobierno esa subida del salario mínimo. Creen que es insuficiente y que se ha hecho sin contar con ellos, con los sindicatos. COPE en Gijón, Eduardo González.
No ha gustado nada en el sindicato Comisiones Obreras el acuerdo pactado entre PP y PSOE sobre el incremento del salario mínimo interprofesional, sobre todo por la forma de entender que este tipo de negociaciones deben tener a los sindicatos como agentes negociadores. Fernando Lezcano, secretario de Organización de Comisiones, habla de tomadura de pelo cuando se refiere a la reunión convocada por el Ministerio de Empleo.
La reunión que mantuvimos ayer con el Ministerio de Empleo fue una pantomima.
Desde Comisiones Obreras advierten que si el gobierno no nota el calor de la calle, la legislatura puede ser una pantomima de pactos entre los 2 grandes partidos, PP y PSOE, y amenazan con aumentar la intensidad de las movilizaciones a partir del 15 de diciembre.
Con la fuerza de ADC.
COPE, estar informado.
En los deportes, obviamente, todas las miradas están puestas ya en el Clásico. Vamos a buscar la última hora con los entrenamientos de ambos equipos. Vamos hasta la Ciudad Deportiva del Barcelona, Elena Condis.
La sesión ha empezado con 20 minutos de retraso. Tras una larga charla técnica de Luis Enrique, han entrenado todos, salvo Mati, en la única baja mañana. Piqué y Alba están recuperados de sus molestias y recibirán el alta. También Iniesta, el capitán, reaparecerá justo 6 semanas después de lesionarse la rodilla derecha. Luis Enrique podrá alinear su 11 de gala por segunda vez. El técnico dará rueda de prensa en aproximadamente media hora.
Última hora también del entrenamiento del Real Madrid. Vamos hasta esa Ciudad Deportiva. Miguel Ángel Díaz.
A punto de comenzar ya la conferencia de prensa de Zinedine Zidane. En el entrenamiento la gran novedad es que Toni Kroos, 26 días después de haberse lesionado en el 5º metatarsiano del pie derecho, se ha incorporado al trabajo de grupo. No va a jugar mañana el Clásico, pero posiblemente reaparezca el miércoles contra el Borussia de Dortmund. En el 11 solo una duda, ¿quién acompañará a Ramos? Si Varane o Pepe. Con más opciones para el francés estarán de baja Bale, Morata, Danilo y Coentrao.
Ese Clásico, ese Barça-Real Madrid mañana a las 4 de la tarde. Ahora llegamos a la 1:04 y todavía queda mucho mediodía por contar.
93.5 FM, COPE Tarragona.
Al matí, COPE Tarragona.
Estàs informat.
Cinc minuts que passen de la una, reprenem el matí a Tarragona amb la informació local i comarcal. Comencem amb la xifra del dia, que és la de l'atur. Tarragona ha tancat novembre amb 55.961 persones a l'atur, prop de 1.500 més que al mes d'octubre. S'encadenen, per tant, 4 mesos seguits d'increments. L'augment de l'atur aquest mes de novembre és la dada més negativa que s'ha registrat en un novembre a Tarragona i a la demarcació des de 2008. Més qüestions. L'equip de govern de Tarragona admet un error en els tràmits del pla de la Budellera, però defensa la legalitat del procés. Què ha passat exactament? Doncs que el pla parcial de la Budellera s'ha aprovat inicialment amb l'abstenció del conseller d'Urbanisme, Josep Maria Milà. Una abstenció que l'oposició qüestiona perquè diuen que va votar, tot i tenir signada una causa d'incompatibilitats pel parentesc que té amb un dels interessats en aquest pla, el seu propi fill. La portaveu del govern, Begoña Floria, ha reconegut en roda de premsa l'error, però veu el procediment jurídicament correcte i sense cap irregularitat. L'escoltem.
Tot el procediment administratiu s'ha fet, s'està fent de forma correcta, és a dir, que tota la tramitació no hi ha cap irregularitat en el sentit de que no hi ha cap defecte de forma en el resultat final, tot i que sí que certament va haver un error producte de la dinàmica de la pròpia Junta de Govern.
El mateix Josep Maria Milà afirmava que el seu interès és complir el pla general de la ciutat, res més enllà.
Jo pensava que amb aquesta abstenció ja constaven les abstencions normals. A veure, d'interès el tinc com a ciutadà igual que amb tots els altres. Jo no tinc cap interès personal, no hi tinc cap metre quadrat, no sé ni... Bueno, de metre quadrat no en tinc cap, segur. Vull dir que...
La Budellera és una de les àrees de desenvolupament residencial amb 6.000 habitatges que abasta els terrenys situats al nord de la 340, a l'est del Club del Nàstic i a ponent del nucli de Boscos de Tarragona. El pla romandrà en exposició pública fins a final de febrer o principis del mes de març, un període durant el qual es poden presentar al·legacions d'un pla que els veïns de Llevant, per cert, ja han fet públic que rebutgen.
Cope Tarragona.
Estàs informat.
Obrim plana judicial, novetats al cas Innova. El jutge, que ja havia tancat la instrucció de la peça 2 sobre la contractació de l'arquitecte de l'Hospital Sant Joan de Reus, Jorge Batesteza, ha acceptat unificar les dues causes en un únic procés perquè diu que totes dues peces són molt semblants, per no dir idèntiques en quant a modus operandi. Segons el magistrat, totes dues es refereixen a una possible contractació irregular a Innova, el pagament d'unes factures i una possible malversació de cabals públics perquè els treballs contractats no es van arribar a fer. En el cas de Batesteza, els contractes ascendeixen a 387.000 euros més IVA pagat per Innova, així com factures de desplaçament per valor de prop de 9.000 euros. A més, per cada factura havia de presentar un informe sobre els treballs fets. Doncs bé, de 43 factures només hi ha presentats 4 informes. En el cas de Carles Manté, exdirector del Servei Català de la Salut, va ser contractat per Innova per 720.000 euros en 5 anys. De les 32 factures mensuals que passava a Innova, no hi ha constància de cap informe que justifiqui la seva feina feta pel holding. Les parts poden pronunciar-se abans del 3 d'abril com a pas previ a l'obertura del judici oral. En successos, la policia local de Cambrils ha detingut un home de nacionalitat belga com a presumpte autor d'un delicte de violència de gènere. La detenció es va produir després que una dona, parella del detingut, es precipités des del balcó del primer pis d'una alçada de 4 metres al carrer Juan Sebastián Elcano. Tot i que la policia investiga els fets, tot apunta a que la parella, en procés de separació, s'hauria barallat i davant les amenaces de mort de l'home, ella hauria decidit escapar saltant pel balcó. La víctima va ser traslladada a l'Hospital Sant Joan de Reus amb ferides a les cames, no estem per la seva vida i l'home està pendent de passar a disposició judicial. Els expliquem també la notícia que ens ha cridat l'atenció avui. La Guàrdia Civil ha detingut 34 persones, entre elles 6 tenistes, en el desmantellament d'una organització criminal que hauria arreglat 17 tornejos de tennis en diferents categories. Ho feien mitjançant apostes esportives a internet. A les comarques de Tarragona, el Tennis Tarragona i el Reus Monterols organitzen partits d'aquest torneig anomenat Futures. Avui llegim al diari les declaracions del president del Club Tennis Tarragona, Pere Lluís Bergadà. Diu que van detectar moviments estranys i ho van denunciar als Mossos. Diu també que van convidar els sospitosos a marxar, però denuncia que això és una pràctica força habitual. L'organització desmantellada hauria pogut guanyar més de 500.000 d'euros amb aquests partits manipulats. I també destaquem en plana econòmica que la Generalitat assegura que invertirà 600.000 euros al nou hospital Joan 23 el proper any. Les alarmes havien saltat des de l'Ajuntament i altres institucions perquè l'obra no es veia reflectida als comptes que ha presentat la Generalitat aquesta setmana. El govern matisa i diu que la inversió està prevista i assegurada a través del Servei Català de la Salut. Una idea, acabem amb la bona notícia del matí. Obren al públic les restes del temple de culte a l'emperador August, amagat sota les naus de la catedral de Tarragona. La troballa es va detectar ara fa un any, arran d'unes intervencions arqueològiques a les antigues dependències del Museu Diocesà. A partir d'ara es podrà visitar l'exèdra del recinte sagrat del temple d'August, una de les poques de la Hispània romana amb aquest nivell de conservació. L'exèdra, en planta semicircular, era com una capella, tenia activitat administrativa i servia per venerar un déu tradicional de l'estat romà. El visitant podrà entendre la ubicació de l'espai, els porticons del qual se situaven a l'actual claustre, i també el d'un segon temple, on ara es troba la pinacoteca. A més, es podrà comprovar la seva evolució en el temps, que va del segle I fins al X. L'arqueòleg del projecte i director del Museu Bíblic Tarraconense, Andreu Muñoz, destacava la importància de la descoberta i, sobretot, de la seva obertura al públic.
Per tant, ha estat una troballa realment molt interessant. Una sala que es transforma en el segle XII i XIII en canònica agustiniana i que finalment en el segle XX serà convertit en museu diocesà, és justament aquesta sala que s'ha museïtzat un any després. Se li ha intentat dotar d'un aparell pedagògic perquè la gent pugui comprendre aquesta evolució, aquesta progressió en el temps des del segle I fins al segle XX.
El recinte estarà obert a partir d'aquest dissabte amb una jornada de portes obertes prèvia recollida de les invitacions a la catedral. Després, en l'habitual visita al claustre, es podrà també veure. Amb això arribem pràcticament a 1:12, 25 segons, i atenció, que arrenca la pista de ball.
¿Sabes quién ha estado en el bar? Paco.
¿Paco? No le veo desde que le robaron en la tienda. ¿Cómo va?
Fatal. Anda con historias y papeleos para arreglar los destrozos del robo y lleva cerrado más de un mes.
Madre mía, nos pasa eso a nosotros en el bar y tenemos que cerrar.
Protege tu negocio con la alarma líder. Securitas Direct. Llama al 900-200-200.
Disco Cope.
If I should stay, I would only be in your way. So I'll go, but I know I'll think of you every step of the way. And I...
No us ho faré, no us ho cantaré, deixaré que ho faci la Whitney Houston. Juanjo Odena, molt bon dia.
Molt bon dia.
Pel bé de tots, millor que no m'arrenqui.
Pues anda que jo...
Deixa'm a la Whitney, no?
Sí,
mira,
millor.
Que li canti al Kevin Costner. Hem parlat moltes vegades en aquesta secció, ja sabem que el Juanjo ens proposa cada setmana un viatge en el temps a través de la música, de la relació de la música i el cinema, i quantes pel·lícules o quantes cançons li diuen l'èxit a una pel·lícula, no? Haver-se convertit en banda sonora.
Sí, sí.
Aquest és un exemple.
Aquest és un exemple claríssim.
No? Sí. Perquè justament parlàvem la setmana passada, repassant l'any 92, el 91, que era ja com... l'últim èxit gran de Whitney Houston a nivell discogràfic, i de cop al 93, patapam, aquí, mira. Suposo que a les discoteques, a les sales en què es punxava en aquella època, al final també molta gent et venia a demanar certes cançons perquè es havien posat de moda pel cinema, sí, com en el cas de quan es va estrenar el Guardaespatlles.
Sí, aquesta cançó, per exemple, la teníem una versió discoteca per ballar ràpida.
Què em dius ara? Hi ha una versió discoteca d'això?
Sí, sí, sí. Aquí hi ha...
en aquesta fase dels 90 ja començàvem a tindre remescles i remixos i coses d'aquestes, sí. que això no existia anteriorment, i tenies cançons que eren lentes i tenies cançons que eren ràpides, però la mateixa cançó, doncs, amb una base rítmica diferent.
Però aquí no hi havia rapero.
Aquí...
És que estic traumatitzada.
Segur que trobaríem una versió on surt un rapero, fijo.
Segurament, no? Cantant aquí amb Whitney Houston, aquesta cançó que parlàvem l'altre dia de balades i baladons, no? Doncs sí. Amb Eric Clapton, amb Extreme...
Que aquesta cançó originalment és una cançó country. Que lo sepamos.
És country. No hem posat gaire country en aquesta secció.
No, gens ni mica. Doncs aquesta cançó originalment és una cançó de l'estil de country.
I qui va tenir l'encert aquí de dir això ho hem de reconvertir, eh? Això no és per Dolly Parton, sinó per Whitney Houston, no?
Sí, sí, això.
No tothom pot fer el que feia Whitney Houston amb la veu en aquesta cançó, eh? A veure qui aguanta aquestes notes, aquests, eh?
Sí, sí.
Déu-n'hi-do. Doncs bé, ens hem posat ja en situació, estem ballant, aquesta no sé si jo la posaria per tancar sessió, no? Potser, per sí, una lenta allò, per ja els darrers que queden a la pista, una mica abraçats.
Sí, sí, sí. I rematem l'assumpte.
Rematem l'assumpte, però abans d'arribar a aquest punt haurem de ballar una mica, sí. I per exemple, ens proposes ballar amb Snow. Ui, això. Ui. Aquestes d'aquestes cançons que jo crec que tota la vida hem cantat malament, sí. Perquè no sabíem ben bé què deien, no? Sí. Era Chiqui Bon Bon Now, això, no sé què...
Això és l'estil One Chin Pei, que diuen nosaltres.
Exactament. No saps mai ben bé què han dit, sí, a la lletra, però és igual.
Tu vas seguint, més o menys vas seguint.
És igual, i aquesta la ballava molt. Continuem amb el breakdance, no? Aquesta cosa, sí. Una mica rap, no? Correcte. Aquests sons, sí. Que ens arribaven d'Estats Units, sobretot.
Quasi tots d'allí, sí. Mm-hmm. Molta tribu urbana i bueno, sobretot la moda. Aquestes tribus urbanes o aquests estils marcaven molta tendència amb les bambes, amb les samarretes, les gorres, aquestes gorres de béisbol amb les viseres rectes, tot això ja va sortir d'aquesta època. Uh-huh. Ara torna, evidentment, però era l'origen era a finals dels 80, començaments dels 90... I crec que, bueno, en aquest sentit, està quasi tot inventat.
I tant, que si ho dèiem a principis dels 90, que tot el que va fer Madonna ja ho estan repetint, sí. No? Altres, doncs en aquest camp, en aquest estil musical, doncs també, no? I l'estètica també. Ara hi ha moltes tribus urbanes amb aquest, no? amb aquest aire, look, sí, però sí. Escolten música diferent, en aquest cas.
Sí, correcte.
Passem de Snow i del seu informe a Show Me Love. Fantàstica. Això és discoteca 100%. I molt pòdium, no? Sí, un ritme també molt gogó, aquest que em comentaves. Correcte. Del 91, no?
Sí, sí, estaria marcada dins d'aquest perfil.
Aquests passos allò, no? Molt marcats. Com han canviat, els ritmes, amb els anys, ja que tenim aquest viatge en el temps comprimit, cada setmana un any, com canvia, dels 80 i pocs al 93, han passat 4 anys, sí. I mira tu quin canvi.
Molt bé, aquí ja començaven a haver-hi seqüenciadors, caixes de ritme, ja començava la cosa a posar-se... diguem electrònica, que al final jo diria que ens ha fet flaco a favor, però aquí encara diríem que hi havia una barreja entre lo analògic i lo electrònic, que bueno, doncs tenia uns resultats satisfactoris i gens avorrits, evidentment.
Era nou, era completament nou, no? També era aquests sons. Passem a una balada, sabia jo que me'n cauria alguna. Estic visualitzant el videoclip d'aquesta cançó ara, Meatloaf. És un rockero fent una un baladón, eh?
T'estava explicant una història, aquest home petit. Potser doncs no l'entenem perquè no s'ha... molts de nosaltres segurament no sabem anglès, però és que te transmet algú, saps que t'està explicant algú, no saps el què, però hi ha sentiment, no?
Sí, és aquest desgarrador, mira. I de fet, si mires, si recuperem el videoclip, el podem buscar, allò, Meet Love, I'd Do Everything for Love, és una mica la Bella i la Bèstia, la història que t'està explicant, no? Correcte. I aquest aire, aquella capa, no? Ell amb la melena rossa, és que ara fa anys que no el veig, però m'ha tornat.
El que diem és la música, la cançó, te transporta, t'activa aquella cèl·lula de memòria i recordes coses que potser no recordaries mai si no tornessis a escoltar la cançó.
I tant, doncs això és el que ens deia Meet Love, i ara me n'has posat una a la llista que m'ha fet molta gràcia, perquè et confessaré que va ser un dels primers casets que em vaig comprar jo a la meva vida, va ser d'aquesta gent. Per què? No ho sé, però va ser Ace of Base.
Sí.
Ui, aquesta cançó. Ace of Base, el All That She Wants. Un clàssic, també, eh?
Clàssico total.
Clàssico total.
A més, em van treure unes quantes en qüestió de 2 anys i totes amb un estil molt similar, i totes eren omple pistes amb garantia total. Vull dir...
Després van desaparèixer,
no?
Jo tinc el caset, eh? He de dir-vos que l'any 1993 van passar força coses, perquè a nivell musical et donaré una dada que segurament et sorprendrà, Juanjo, però els Segadors es van declarar himne nacional al 93. És una dada musical,
sí,
com qualsevol altra. Sí. A nivell polític van passar moltes coses, déu-n'hi-do. Felipe González, reelegit president del govern, va saltar l'escàndol de Filesa, va dimitir el ministre d'Interior, Corcuera, després de que es declarés inconstitucional la llei de seguretat ciutadana. I, per exemple, a nivell successos, vam viure una mica bastant en directe, que també, igual que la música ja començàvem a estar més a l'abast de tots, la informació també, doncs aquest anomenat crim d'Alcàsser, doncs també va ser aquell any 1993. Continuem amb el repàs, estàvem amb Ace of Base i el seu All That She Wants, ara anem als Bad Boys. Bad Boys, what you want? Torna el rigue,
Sí. A mi em recorda aquells estius, amb els, sobretot això era música per anglesos i holandesos. I la gent d'aquí es quedaven tots així, això què és? Però als estrangers els hi produïa un èxtasi que era molt divertit. Aquesta.
Clar, no sé si això també hi tenia a veure, perquè a més estem parlant de, tu sempre ens parles, no? De les discoteques de, per aquí, de la zona, el fet de que aquí hi hagi tant turisme, que venia tant turista, doncs, anglès, bé, americans potser van trigar una mica més, però bé, de la resta d'Europa també feia que amb ells portessin música, suposo,
música,
no?
Sí.
D'alguna
manera. De fet, molts clients portaven música, és a dir, ens portaven el que havia sortit aquell any, ens regalaven discos singles petits, maxis, i era una manera també de tenir accés a la seva música. El que passa és que llavors nosaltres teníem que modificar la sessió. Entre setmana, com que tot era turista, les sessions eren molt enfocades a l'anglès, a l'italià, a l'alemà, a l'holandès, que em venia molt en aquella època, i llavors arribava el cap de setmana i venia la gent dels pobles. No podíem ficar aquella música, teníem que, diríem, baixar una mica el llistó i posar més música, doncs, més coneguda aquí. O sigui, ens modificava inclús les sessions.
Imagina't, i el turisme. Pel que fa a naixements, mira, n'he trobat un que és cantant justament, és Meghan Trainor, però el que et deia jo al començar l'era dels 90, és que cada vegada em desanimo més, perquè penso que aquesta gent qui és? Però aquesta noia la coneixem, està ara molt de moda, a més, Meghan Trainor, cantant. I va morir, per exemple, Audrey Hepburn i Manolo Summers. O sigui, va ser un any també trist pel que fa en aquest sentit. Però pel que fa al cinema vam tenir grans pel·lícules. La llista de Schindler, per exemple, es va estrenar l'any 93, i jo pensava, no pot fer tant. Sí, sí, ja fa tant, ja fa tant, perquè parlàvem ara del caset, aquesta la teníem amb VHS,
sí,
encara.
Sí, sí, clar.
També Pesadilla antes de Navidad de Tim Burton, Parc Juràssic, també, déu-n'hi-do, ara que ja tindrem el no el remake, sinó la prequela, o com es digui. I, per exemple, també es va estrenar A quien ama Gilbert Grape, una de les pel·lícules en què vam descobrir Leonardo DiCaprio. Mira tu, que jove també, sí, que era un nen, no era ni adolescent encara, al 93. Tancarem aquesta repassada de l'any 93 amb More and More de Captain Hollywood Project. A veure què és això que has triat per tancar la sessió. Ui... S'ha de tancar sempre amb un, eh?
Sempre.
Ets un home de paraula. També molt variadeta, eh, l'any 93, en quant a sí, ritmes, sí, eh, sí, i estils.
Sí, sí, encara diríem que, bueno... Però aquest últim, que per exemple hem ficat, ja és el que comença a vindre.
O sigui, ja m'estàs dient que el 94 ja...
Ja comença a ser cada vegada més electrònica, cada vegada sí, més ordinador, cada vegada més seqüències, però bueno, és l'evolució.
És evolució, no sé si això es veu o és dolent.
Quan ens agobiem una mica això, buscarem un altre tema.
Molt bé, molt bé.
Buscarem divas, buscarem altres coses que segurament ens faran gaudir més.
Molt bé, confio en la teva selecció musical sempre, ja saben que ens poden fer propostes també i sobretot fer-nos arribar records que tinguin de cançons d'aquells principis dels 90, en aquest cas avui hem repassat l'any 1993 amb el Juanjo Odena, ens poden fer arribar les seves opinions al Twitter, @elmatitarragona o al correu electrònic tarragona@cope.es i Juanjo, et veuré ja l'any 1994, eh? Em posaré a fer una repassada a veure què va passar aquell any, com sempre és un plaer tenir-te aquí.
Igualment,
o sigui, tu si vols venir un dia que no sigui divendres, vine,
també
vindrem, treballarem.
També.
Gràcies.
Adeu.
¿Te preocupa tu salud bucodental? Ven a Clínica Blancadent. Primera visita gratuita y nuestro horario es de 9 de la mañana a 9 de la noche. Líderes en implantología en Reus, con laboratorio de prótesis propio y exclusivo. No somos franquicia. Financiación a medida. Mejor precio y calidad garantizada en todos los tratamientos. En Clínica Blancadent encontrarás un equipo con más de 15 años de experiencia sanitaria contrastada. Ven a Plaza Libertad 4 de Reus y te informaremos de las promociones. También en www.blancadent.com. Clínica Dental Blancadent. Ven y no dejes de sonreír.
Al matí. Cope Tarragona.
Estàs informat.
Al nostre Twitter, @elmatitarragona.
Saben que és mandat d'aquesta casa els divendres acabar el programa amb música. Així tanquem la setmana i els desitgem que passin molt bon divendres, millor cap de setmana, i si tenen la sort de tenir pont dilluns, doncs encara millor. Nosaltres estarem aquí el dilluns a les 12:20 amb moltíssimes coses, amb el Sibarita, amb el cafè de la setmana, els emprenedors, bé, de tot i més. Ja saben, l'equip del Matí a Tarragona no para de treballar. Que vagi molt bé i moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat una setmana més. Ha estat un plaer tenir-los a l'altra banda.